Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem aquí la segona hora d'aquest Catalunya migdia, des d'ara fins a les 4. Durant la primera hora us hem explicat que l'oferiment del president del govern espanyol a Esquerra Republicana d'un finançament singular per Catalunya a canvi d'investir el candidat socialista Salvador Illa s'ha entès com un xantatge a les files de Junts per Catalunya. Carles Puigdemont ha afirmat que aquesta jugada de Pedro Sánchez, que aquest cop ha baixat directament a l'arena de la negociació, és immoral i ha tornat a amenaçar de no votar els pròxims pressupostos generals de l'Estat. Això el mateix dia en què més de 300 militants d'Esquerra han firmat un manifest per demanar una renovació general de la direcció del partit. Tot i que en el text no es parla d'Oriol Junqueras, els signants diuen que és imprescindible que entri aire fresc. I a la llista dels membres que hi donen suport hi ha noms molt destacats, entre els quals la majoria dels consellers del govern, que són d'Esquerra. I també us hem explicat que a França avui arrenca la campanya electoral per les eleccions legislatives, les més decisives i mogudes dels últims temps al país. La perspectiva d'una victòria clara de l'extrema dreta i d'una derrota sense pal·liatius del partit del president Emmanuel Macron obre un escenari d'incertesa a la futura Assemblea Nacional Francesa. Sobretot també pel paper que el 30 de juny i el 7 de juliol faran les esquerres agrupades al Front Popular i la dreta tradicional sacsejada pel suport inequívoc del seu líder, a Marine Le Pen. En aquesta segona hora, de fet, connectarem amb la nostra corresponsal a París, la Isabel Galí, per tal d'aprofundir i fer un retrat de la situació política a França. A aquesta hora, però, què més podem destacar, Sara Riera?
Doncs hem de parlar d'un nou naufragi. Almenys 50 persones s'han ofegat en un altre naufragi davant les costes italianes de Reggio Calabria. Al matí n'hi havia hagut un altre que havia sortit de Líbia. La Guàrdia Costanera, en aquest cas, ha pogut recuperar un sol cadàver, però la desena de supervivents afirmen que a la barca hi anaven més de 60 persones. La majoria eren iraquians i afganesos. Havien pujat a Turquia i pretenien arribar a Itàlia en una de les rutes migratòries més perilloses per entrar a Europa. L'any passat, sense anar més lluny, just davant de les costes calabreses, van morir, ho recordareu, gairebé 100 persones en un naufragi especialment polèmic pel paper dels guardacostes italians que, segons els familiars, no van fer prou per socórrer la barca. En plan econòmic, el braç inversor de la Fundació La Caixa, situat Naturgy, en la punta de llança del seu pla estratègic pels pròxims anys. El full de ruta de Criteri Caixa preveu ara incrementar fins als 40.000 euros el valor dels seus actius l'any 2030. Ara sumen 27.000 milions, ens ho explica des de Barcelona en Jordi Canal.
Bon dia. La inversió en companyies estratègiques com són CaixaBank, Telefònica o Naturgy continuarà sent la principal cartera de participacions. En el cas de la gasista, després que es trenquessin les negociacions per fer una opa conjunta amb l'empresa de Budavi Taca, Criteri busca ara alternatives. Descarten trossejar-la, com s'havia plantejat en algun moment, i confien a trobar un soci per fer-la créixer. És el primer punt d'impuls del pla estratègic. Ángel Simón, conseller delegat.
Obviamente, dentro de nuestras carteras estratégicas, nos gusta tener un equilibrio y un entendimiento con nuestros accionistas para crear valor. Y crear valor en el futuro, en estas empresas estratégicas y confiando y encargándoselo al management actual. Este es nuestro plan para Naturgy y esto es en lo que vamos a trabajar en los próximos tiempos.
El full de ruta també preveu potenciar la cartera de diversificació amb inversions com les que ja s'han fet les últimes setmanes a Puig i ACS. A més, es remodelarà el model d'inversió immobiliària venent actius i reinvertint el capital obtingut com s'ha fet amb Colonial. Amb aquest pla calculen que el dividend anual que ingressa la Fundació La Caixa passarà dels 400 milions d'euros l'any passat a 700 el 2030.
El president del BBVA i el ministre d'Economia tornen a xocar per l'Opel Sabadell, això en el marc de les jornades econòmiques que s'estan fent a Santander. Anem fins allà, Àngels Lafuente.
Bona tarda. El president de l'entitat basca, Carlos Torres, ha refermat davant del ministre d'Economia les bondats d'un Opel Sabadell que en cap cas, ha afirmat, representarà una reducció de les plantilles de les dues entitats.
Aquí el grueso del ahorro de costes no es gastos de personal. El grueso del ahorro de costes tiene que ver con gastos tecnológicos y gastos generales, y por eso mismo las preocupaciones que puedan existir en torno al empleo pues son de una dimensión muy menor.
Si l'OPA prospera, ha anunciat Torres, el BBVA mantindrà durant un any el crèdit a curt termini per a totes les pimes del Sabadell. Estem parlant dels préstecs que les entitats concedeixen a les empreses per cobrir, per exemple, les necessitats de pagament a proveïdors. Una OPA que continua provocant el rebuig i el recel del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, tem per l'ocupació i que clients, barris i territoris quedin desatesos financerament.
I acabem a Viella. Els aranesos celebren avui l'Esta d'Aran, la seva diada nacional, i reclamen una reforma de la l'Estatut, un nou sistema de finançament i també representació directa al Parlament. Sofia Cabanes.
Sí, són les reivindicacions que persisteix a reclamar la síndica d'Aran, Maria Vergés, un nou sistema de finançament que la màxima institució aranesa espera presentar a finals d'any al futur executiu català.
També volem que hi hagi, a part de corresponsabilitat, de que com a la pròpia llei d'Aran prevé, donc es puguem, d'aquest cas, participar de cauqui tributs de la Generalitat que ens permeti també millorar aquesta autonomia.
Que l'Aran tingui circumscripció electoral, com reivindica, és encara més difícil, ja que dependria de l'aprovació d'una llei electoral pròpia a Catalunya.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins a les 4 amb el Miquel Àngel Escobar, consultor en comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb la cap de política del periòdico, la Júlia Reguer. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I estava a punt, ara em diuen que ja és a punt, el periodista Marc Colomer. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Hòstia, fregant el travesser, com aquell qui diu, eh?
Però escolta'm, que us ve de nou?
No, sí, sempre, sempre allò fregant el pal, eh? Sempre fregant el pal.
Sempre fregant el pal, però sempre dins.
Molt bé, això, molt bé, molt bé, molt bé. Just a temps, per tant, per tal de comentar el primer tema, que ja sabeu que ens ve des de fora. I els dilluns és l'escriptora Carlota Gurt, qui ens el proposa. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure,
com anem?
Nosaltres bé. Tu?
Bé, anem fent. Estàvem fent la declaració de la renda.
Ui, sempre, ui, ui.
És pesadet, en fi. Bé, ja escolta. No sabem quina fumata tindrem.
Encara no sabem
bé,
de quin mal hem de morir?
Sí, no ho sabem. Ja veurem, a veure què. Mira, avui vull parlar d'un tema que no sé per què, encara no l'he tret mai, i és un tema que m'obsessiona molt i que en parlo molt, que és la medicina estètica. Diguéssim, últimament a Barcelona, que diguéssim, vas pel carrer, hi ha xiringuitos d'aquests, no? Que tot arreu et foten botox i hialurònic i tot el que, no, i tot el que sigui. I a mi m'inquieta molt i em provoca molta tristesa quan, no, vaig pel carrer i veig aquestes dones amb aquests morros inflats, no, que a vegades els hi veus fins i tot els puntets de les agulles, no, quan s'ho acaben de fer, i em fa molta angúnia, em fa una angúnia terrible. A més, es veu que en els últims 10 anys la mitjana d'edat del que és medicina estètica, o sigui, medicina estètica és tot el que no és quiròfan, sinó el que no implica entre quiròfan, que seria, no, la cirurgia estètica, és medicina estètica, que vol dir que fan, no, tractaments ambulatoris, no, diguéssim. Doncs es veu que la mitjana d'edat de les intervencions de medicina estètica ha baixat dels 35 anys de fa 10 anys a 20 anys. O sigui, la mitjana és de 20 anys. Si la mitjana és de 20 anys, és que, clar, les nenes de 15 anys s'estan injectant coses. I és una cosa absolutament monstruosa, perquè més després et queden aquestes cares, no? Ara aquesta setmana vaig veure que hi havia un podcast de dos, no sé, que no, vaig veure un tuit de dues, no sé, de l'Escanes i una que es diu Jedet, o alguna així, que no sé qui és, que les dues estaven com molt infladotes, no? I deien que, clar, que ells sempre els havien dit que tot això reabsorbia i que al final s'havien quedat amb una cara com petrificada, diguéssim, que ja no, no? Que ja no responia, perquè es veu que l'àcid hialurònic hi ha una part que no s'acaba de reabsorbir, llavors es va com encapsulant i produeix això que es diu el pillow face, no? Diguéssim, el cara de pa, no? Aquesta sensació de cara inflada. I, bueno, i em sembla que és molt preocupant i que és molt trist. L'altre dia també anava a Barcelona i em vaig creuar per un lloc que posava Longevity Clinic, no? Clínica de longevitat. Em vaig parar, m'he anat a mirar el web a veure què nassos fan, no? Perquè longevitat en principi hauria de parlar de viure més anys, no? I clar, també inclouen, no, tractaments de medicina estètica, que dius, aviam, una cosa és semblar més jove i l'altra és morir-se més vell, no? Són dues coses que no tenen res a veure, no? Bueno, i trobo que això, que és bastant alarmant que tinguem això a nenes de 15 anys, perquè si la mitjana és de 20 anys, és que estem això, amb nenes de 15 anys o de joves de 25 anys que ja consideren que no tenen el cos que toca i que se l'estan destrossant, perquè al final el que a mi em sembla és que es destrossen les cares. Bueno, això és el tema que, com que en parlo molt sovint amb la gent o amb el carrer i no n'havíem parlat mai aquí, dic, doncs en parlarem.
Deixa'm puntualitzar una cosa. En aquest, jo també vaig veure l'extracte d'aquest podcast entre la Laura Escanes i la Jedet, que és una actriu i activista del col·lectiu LGTBI, i el que deia la Jedet precisament és aquesta denúncia que tu fas. Ella deia, jo em vaig injectar tot de coses perquè ningú no em va dir de què, i ara moltes noies joves s'estan injectant coses sense saber tots els efectes secundaris que té, i denunciant com hi ha aquest obscurantisme amb tot aquest negoci de la cirurgia estètica, i sense explicar a les noies molt, molt joves que des de molt aviat s'estan injectant segons què, sense ser conscients d'això, en aquest cas de l'àcid hialurònic, em sembla que es diu, sí, això sí, que sí. Queda com encapsulat, que no es reabsorbeix i que quan després fan segons quines proves es veu com allò ha quedat allà, com petrificat, entre cometes, i ella es queixa de com de desinformades estan les noies joves que van a sotmetre's a aquests tractaments de bellesa, i ella es posa com a exemple d'algú que se'n va fer sense ser conscient de tot el que implicava. Per tant, ara ha aixecat la bandera, diríem, de la denúncia, però sí, és veritat que això cada vegada està més extens. No sé,
però és que, de fet, hi ha molts pares que ja regalen, o nenes que demanen d'un regal pels 18 anys o pels 16, o vés a saber per quan, però molt joves, doncs una operació estètica de pits, de cul, injeccions d'aquestes que en parleu. Jo crec que és una mica l'efecte filtre Instagram, no? Vull dir, tu estàs acostumat a passar els filtres i veure't d'una manera que t'agradaria i vols que allò es comparteixi en realitat. I com que és fàcil, i tot són promeses de que tot serà... Tu mereixes, no? I pot ser millor, i pot semblar millor, i és més guapo o més guapa, i a més és fàcil, i a més relativament econòmic, i es pot demanar, i jo crec que això, més enllà dels efectes sobre la salut, és que a més genera una addicció. La gent que se'n fa una, se'n fa més una. Uh-huh.
I clar, després et veus pitjor una altra vegada.
I a partir d'aquí és com una mena d'espiral, no? Que tu mai no t'hi acabes de trobar, perquè això el que t'està dient és que la gent no es conforma amb el cos que té. Que no, dic, no sé si és bo o dolent, però en tot cas, un principi d'acceptació, i sobretot amb edats, que ets molt jove i que encara el cos ha de canviar molt, moltíssim, no?, al llarg de la vida, doncs potser pot acabar sent un problema seriós.
No, això al final té a veure amb la pressió estètica i a la societat en la que vivim, que està construïda sobre la base del patriarcat, i per tant les dones són víctimes de tot això, i el problema que tenim és que el nivell de consum que se'ns imposa també socialment també té a veure fins i tot amb consumir a través d'aquesta medicina estètica, no? Jo pel que he estat mirant d'aquest tema, l'àcid aquest hialurònic, a més cada 6 mesos te l'has de tornar a posar. Per tant, cada vegada va pitjor. És a dir, tu tens un resultat el segon dia, no? I aquest resultat va canviant, això que deia la Carlota, no? D'aquests morros caiguts i mal fets, al final el que et genera és una dependència, perquè també el que t'estàs posant també et fa que això torni a baixar, no?
Per caduca, tant, té un efecte que caduca, diríem.
I tot això per mi sí que té molt a veure amb les xarxes socials. És a dir, si nosaltres, qualsevol de nosaltres, pot obrir ara mateix l'Instagram i veure uns rostres, unes cares que no són reals perquè estan filtrades. I per tant, això et fa crear un ideal de que tu també pots ser aquest tipus de persona quan el que tu estàs veient no és real, no? I per tant, tot té aquest cercle viciós, no?, de voler ser una cosa que realment no existeix, no?
Voler ser allò que tu ets a Instagram.
Sí, no, i a més amb aquesta complicació de que és un imaginari, de que no és real. Per tant, tenim un problema molt greu, i també tenim un problema amb com s'està educant, crec, els nostres joves amb tot això.
Sense voluntat de fer-me repetitiu, però vosaltres jo crec que heu dit dos conceptes que són la clau de tot plegat, que és per una banda el concepte acceptació, tenir un problema amb les nostres pròpies acceptacions, no? I la canalla jove, doncs, bé, per totes les inseguretats que també afegeixen el tema xarxes socials i aquesta hiperexhibició, diguem-ne, de la vida feliç i perfecta i fantàstica de la gent, doncs aspirant a una cosa que no és real, no? I l'altre concepte que a mi m'ha semblat, que deia la Júlia, que em sembla que també és una bona part del problema, que és el fet de la pressió estètica lligada directament a una societat que emana d'un patriarcat salvatge, diguem-ne. No? I és justament el que probablement més ha de preocupar, en el sentit que, ostres, quan representa que més avançàvem cap a elements d'autoacceptació, resulta que afloren màximes del propi patriarcat, no, diguem-ne, com que porten a una pressió estètica realment perillosa, no? Perillosa per les conseqüències que té mèdiques, medicinals, no sé com dir-ho.
Sí, a mi el que em sembla molt curiós també és l'ideal estètic, perquè al final jo quan veig aquests llavis i diguéssim, jo no sé, amb amics que tens, amb amics i amigues que no, que comentes el tema i tal, i a mi no em sembla una cosa bonica, no? Diguéssim, no em sembla que hi hagi estètica allà, no? Vull dir, no penso, oh, mira quins llavis més macos, saps? Llavors, hi ha una mena de cànon estètic estranyíssim, saps? Jo que potser ja estic obsoleta, no? Però jo veig aquests llavis i em semblen lletjos, igual que quan veig aquests pits, no? Que semblen boies, no?
Sí, sí.
Ostres, no ho sé, no ve de gust tocar-los, m'enteneu, no? Vaja, saps? Vull dir que... I és estrany, que al final aspirem a un ideal estètic que és lleig, no? És una mena de lletgisme, tot això. No ho acabo d'entendre, suposo.
En aquest sentit, parleu del patriarcat, no? Estic segur que al darrere d'això hi ha una idea estètica que ve d'un patró patriarcal o heteropatriarcal. Però voleu dir que això ja serveix com a única explicació?
Per mi és la base.
No, però sí com a fonament.
És el que fonamenta tota la resta.
Segurament, però si en algun moment de la història ha estat qüestionat activament i de manera molt conscient i des de molts llocs aquest model social és ara. I fixa que l'edat està baixant.
Sí, però fixa't que...
Alguna cosa més hi ha a l'equació que fa que l'heteropatriarca com a base del model es potenciï encara més, perquè si jo no m'ho explico, perquè com deia la Carlota, és que no és ni maco.
No sé si està canviant, estètics. Però el que estem veient en les últimes enquestes també que s'estan fent a persones menors d'edat, també el que veiem és que això puja, igual que puja la tendència a l'extrema dreta, també està pujant aquesta pressió estètica.
Justament per això parlava de la paradoxa aquesta, no? Miquel Àngel, en el sentit que deies tu, de dir, ostres, justament... quan més representa que teníem acceptades o que avançàvem cap a posicions més de progrés, justament pel que fa a l'acceptació dels propis cossos, etc, etc, apareixen aquestes actituds que van justament en sentit contrari, no?
Per això
hi ha una polarització, no?
Això té molt a veure amb la teoria del pèndol, no? Exacte, que és que justament, i té a veure també amb el que estava plantejant la Júlia, ostres, també justament quan més avenços havíem fet en qüestions, per exemple, relacionades amb el feminisme, doncs afloren unes actituds i uns populismes reaccionaris que ho posen en dubte tot, fins i tot també coses tan acceptades com la necessitat d'avançar cap a cotes d'igualtat de gènere, no? Per exemple.
Jo estic absolutament d'acord amb el que diu. L'únic que plantejo és que a mi em sembla que no és prou. I jo aquí incorporo aquest element que parlàvem abans quan parlàvem de l'acceptació, no? La no acceptació en certa mesura d'una certa frustració. No sé si en societat, potser els més joves, els més grans, o tots plegats a la vegada, però aquesta societat s'està construint des d'un malviure del no. D'allò que no puc tenir, no? Allò que vull però no m'ho ha regalat la natura, o allò que no em ve de, no sé, de classe social, no sóc, no sé. Hi ha com una mena de no acceptació d'alguna cosa que potser, escolta, està molt bé perquè tu no et conformes amb les coses. No sé si té un punt fins i tot revolucionari, però tinc la sensació que respon a patrons més de psicologia social, diríem, de potser com vius la frustració, repeteixo, que no pas estrictament vinculats a patrons de tipus heteropatriarcals o normatius, que evidentment són allà perquè són culturals i no desapareixen només en 3 campanyes, ni en 10 anys. O sigui, estic segur, però crec que hi ha alguna cosa més, perquè si no, no entenc que aquesta rebaixa en l'edat en la que es fan les primeres operacions o les primeres intervencions quirúrgiques estètiques està baixant tant en un context en què això no, jo no ho interpreto com a part de l'onada conservadora, per dir-ho així, que afecta els joves. O no ho vull veure així, potser m'equivoco.
El problema dels joves és això que deia la Júlia, no? De que tenim uns pares que estan, no? Tolerant, autoritzant que les seves filles, mira, a partir de 18 anys ja no pots posar-hi fre, però abans sí.
Llavors, no és que els hi regalen operacions.
Fins i tot ho estan potenciant, alguns fills.
Els hi regalen les operacions perquè les noies pateixen, o els nois pateixen, i per tant la manera de no patir és et regalo una cosa que et farà feliç.
Jo amb això de la frustració veig dues coses bastant concretes. Una és, per exemple, per donar una dada, si comparem ara quina edat es té un telèfon mòbil en fa 10 anys, no té res a veure. És a dir, jo faré 30 anys ara i penseu que el primer mòbil em vaig tenir amb 18 i ara s'està tenint telèfon amb 10 anys.
Sí, sí.
I no fa tant, eh? És a dir, però ja veiem com la generació també és molt diferent, això d'una banda. I de l'altra, crec que té molt a veure amb la frustració que sempre se'ns ha dit que viurem millor que els nostres pares. I això estructuralment no està passant. Llavors, aquestes frustracions es van encadenant, no? És l'una amb l'altra. I crec que tot, com deia abans, té a veure també
amb... Això que m'has de dir m'ha fet pensar en aquests objectius que són assolibles. Potser... Tenir un pis és molt complicat, tenir una feina amb qualitat és molt complicat, però mira, operar-se els pits és fàcil, assequible, barat. És una manera de satisfer una necessitat immediata en el curt termini. Potser els grans objectius s'han intercanviat per objectius a curts. Que tenen
perquè
a veure...
són més estètics els objectius d'ara, no?
Són més exhibibles, potser, no? No sé. Jo faig preguntes, més que...
Ja està bé plantejar-me en forma de preguntes perquè, home, jo, efectivament, clar que no només es pot atribuir tot a un sol factor, no? Com dèiem, això doncs, de la pressió estètica que emana del fonament del patriarcat, etc, sinó que segurament estem davant de qüestions molt més complexes que voldrien un punt d'expertesa que, malauradament, jo, en el meu cas, us he de confessar que no només no tinc, sinó que, com deia el Miquel Àngel, em planteja moltes més preguntes que no pas respostes pugui aportar, no?
Si voleu aprofundir sobre aquest tema, els companys dels Solidaris, amb la Mercè Folch al capdavant, el mes de maig van fer un programa específic sobre aquesta qüestió, es titula Pressió estètica, la lluita contra el cos, el podeu trobar al 3CAT, i allà parlen amb pacients que s'han fet retocs estètics, també amb metges experts en medicina estètica, també amb psicòlegs que han tractat després totes les frustracions que això pot generar, i també amb alguns activistes que estaven en contra de tot plegat. Per tant, si voleu aprofundir-ho, al 3CAT trobareu aquest capítol del Solidaris, Pressió estètica, la lluita contra el cos, en què aborden en una hora doncs, més en profunditat aquesta problemàtica que avui ens ha proposat la Carlota Gurt. Carlota, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies. Vinga.
Passant 20 minuts de les 3. No us escapareu de parlar una mica de política, perquè és veritat que aquest cap de setmana això, diríem que ha agafat una accelerada en el moment en què, primer des d'Esquerra Republicana amb un discurs que feia Marta Rovira dissabte al matí, i després des de Madrid, des del PSOE, amb el mateix Pedro Sánchez, fins i tot baixant a l'arena, entre cometes, de la negociació. Aquestes declaracions de Sánchez posant sobre la taula el finançament singular per Catalunya a canvi del suport d'Esquerra a la investidura de Salvador Illa han fet enfadar Carles Puigdemont i Junts per Catalunya. El líder de Junts, Puigdemont, considera que aquesta oferta no és res més que un xantatge, fins i tot l'amenaça de retirar-li el suport al Congrés dels Diputats. Esquerra no hi tanca la porta, aquesta oferta, però sí que puntualitza al president espanyol què vol dir exactament finançament singular. Més enllà de l'independentisme, la proposta de Sánchez ha encès també els barons socialistes de diferents comunitats autònomes que reclamen també un tracte igual o similar al que podria tenir hipotèticament Catalunya en aquesta negociació. Això és el que ha dit avui mateix la portaveu de l'executiva d'Esquerra Republicana, Raquel Sans.
Quan parlem de finançament singular, volem parlar d'un finançament fora del règim comú, parlem de tenir la clau de la caixa, parlem de recaptar el 100% dels impostos a Catalunya, no el 9% com es recapten actualment, i per tant voldríem ser molt clars per evitar temptacions de confondre, com hem vist aquest cap de setmana.
Esquerra Republicana, per tant, que marca el terreny de joc, podríem dir, què significa per ells un finançament singular, això després que diferents barons, fins i tot socialistes, òbviament també els populars, durant el cap de setmana ja hagin aixecat queixes per aquest hipotètic finançament singular que podria rebre Catalunya si és que fructifica aquesta negociació, que ja veurem que en queda molt per tractar. De fet, per intentar aturar totes aquestes veus i tots aquests debats, la portaveu socialista del PSOE, Esther Peña, ha sortit a dir que totes les comunitats autònomes tindran reformes, però ha insistit que Catalunya serà singular.
Porque sí que entendemos que es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio como es en este caso Cataluña.
I per si faltava algun actor, podríem dir, en tot aquest sidral, s'ha erigit en portaveu de les essències del Partit Popular José María Aznar, que creu que un finançament singular per Catalunya és pagar el que considera un cop d'estat a Catalunya.
Tiene que pagar ahora el golpe de estado y además el despilfarro de los incompetentes gobernantes separatistas catalanes. Es un desmontaje del sistema, es un desmontaje constitucional de tal envergadura que evidentemente todavía hay que apelar seriamente a la ciudadanía para que lo sepa.
Ja era de preveure que si els indults van aixecar polseguera, si l'amnistia va aixecar polseguera, tocar la butxaca també l'aixecarà, la polseguera. Vam sentir fins i tot a finals de la setmana passada Compromís, aliat del PSOE, aixecant el dit dient, ep, aquí si toquem la butxaca, la toquem la de tots. I per tant, nosaltres també demanarem un tracte com el que tregui Catalunya de la negociació.
Clar, és a dir, els indults i l'amnistia eren gratuïts, però aquí ja no estem parlant del mateix.
Aquí tenen un preu, hi ha diners. Clar,
aquí hi ha diners de pel mig, això d'una banda. A veure, per començar amb tota aquesta història, que és bastant embolicada, des del 2013, que el PSOE parla que s'ha de reformar el sistema de finançament.
Que està caducadíssim.
Ah,
i a més assumit per tothom, pel Partit Popular, sí, sí, pel PSOE, per tots els presidents autonòmics, siguin quin sigui el color polític.
No, és que de fet el Montero... ara mateix és il·legal. Va caducar el 2014.
Mm. Montero, des de llavors, bueno, des que ell ja està com a ministre, ho ha anat defensant. Amb què s'ha trobat? Amb què? Políticament no hi havia un acord. Quina és la diferència ara? La primera diferència que trobem és que Illa necessita els vots d'Esquerra Republicana per ser president. Llavors, aquí comencem a veure petits canvis de to. Ja no només es necessita reformar el sistema de finançament, sinó que Catalunya necessita aquesta singularitat, que és la mateixa que li exigeix Esquerra Republicana. Quin és el problema? Una mica el que passa sempre, que quan es parla de singularitat, el PSOE entén una cosa i Esquerra entén una altra. És a dir, pel PSC, i ho explica molt bé Salvador Illa durant la campanya, és un consorci tributari que està previst a l'Estatut, i per Esquerra Republicana, no. Vale? Llavors, aquí és on comença una negociació que serà molt llarga. És a dir, és evident que el dia 25 de juny, que és quan en principi hi hauria d'haver un primer debat d'investidura, no hi haurà un acord. Això és evident. Però també és cert que el PSOE s'està movent. I què li passa al PSOE cada vegada que es mou amb alguna cosa? Que no només es troba amb un problema a la resta d'Espanya, sinó que a més es troba un problema entre Esquerra i Junts. Perquè qualsevol concessió que li faci a un i no li faci a l'altre, això genera una competició entre ells, que és el que estem veient, i d'aquí ve aquest tuit de Puigdemont, no? D'enfadar-se tant, parlant fins i tot de xantatge. Sincerament, l'amnistia també va ser a canvi d'uns vots. Per tant, tampoc podem confondre les coses. Això és una negociació política, com tantes altres, i per tant, té un recorregut molt llarg.
I de fet, perdona, Júlia, però de fet a mi em sembla que si per aquelles coses de la vida, diguem-ne, el govern espanyol, sigui per la negociació amb Salvador Illa o pel que sigui, arribés a posar damunt la taula un sistema de finançament que s'assemblés al concert, i quan dic el concert vull dir a tenir la caixa i la clau de la caixa, és a dir, recaptar, liquidar i capacitat normativa sobre tots els impostos a Catalunya, a mi em semblaria molt estrany que un actor com Junts per Catalunya no en fos partícip també.
Jo crec que Esquerra ha fet molt bé situant les coses al seu lloc. Potser vostè està parlant d'això, però no vol dir això. Almenys nosaltres ens referim. Més que res perquè, si no, sempre juguem amb l'equívoc. Tinc la sensació que el PSOE, i evidentment el PSC, quan parlaven de passar pàgina, estaven parlant de tornar al 2006, perquè aquest debat ja es va tenir. I va sortir com va sortir. Malament. Això estava vinculat a un estatut que després es va encarregar i d'aquí plora la criatura. Per tant, el moll de l'os de les relacions amb Espanya, a part de molts altres elements, té a veure amb el finançament, no de Catalunya, sinó amb la relació econòmica entre l'Estat i Catalunya. Mm. Al llarg dels anys es comprova que és igual, no és qüestió de tenir un finançament millor o pitjor o tenir la clau de la caixa o no, és que ni tan sols són capaços de complir amb el que pressuposten per invertir a Catalunya. Ni això. Que seria lo fàcil.
La caixa i la clau de la caixa.
Absolutament. Per tant, com que si no són capaços de ser conseqüents amb el que pressuposen, amb els pressupostos, doncs com vols que estiguin en condicions per assumir un debat que implica que tu tinguis un règim fiscal a Espanya com el que tenen els bascos o semblant, que és fonamentalment tenim la clau de la caixa. I després ja ens posem d'acord amb els serveis que tu ofereixes, que jo ofereixo, i com ens ho repetim a través d'una cosa que li diuen el cupo basco, no? Vale. Ara es donen les condicions per això. El que no van arreglar Zapatero i Maragall aleshores ho arreglarà Pedro Sánchez amb una situació de feblesa i un Illa que jo crec que no té la potència política que tenia Maragall. És que de fet ja ho han intentat Zapatero i Maragall arreglar això per la via de la reforma dels estatuts sense entrar massa, i igualment els van caçar, perquè aquest és un punt límit, perquè si l'Estat ens ha de donar als catalans la clau de la caixa i ens donen la independència, perquè què més vols? Si tens la clau de la caixa i tens capacitat econòmica i a la vegada tens marc legal per governar-te...
Que té el País Basc.
És el que té el País Basc. Ai, ningú no es pregunta per què els bascos, que tenen un parlament que el 75% dels escons responen a plantejaments nacionalistes o independentistes, no declara la independència. Potser perquè no els hi cal, perquè és la situació idònia. Jo no sé si aquí això és possible, perquè nosaltres no som els bascos, perquè passem molt més en el PIB d'espanyol que no pas als bascos. Per tant, potser és una festa que a Euskadi se la poden permetre, però aquí no se la poden permetre. I la millor evidència d'això és que surten a la primera de canvi la resta de les comunitats a dir que el tanto. Per què? Perquè la pasta que no passarà per l'Estat no vindrà aquí, no, perquè se la queden els catalans.
I també perquè aquest concert basc està reconegut a la Constitució i, per tant, aquest no el pots, no pots discutir-lo, entre cometes, si no obres la Constitució. Però... I, en canvi, un hipotètic concert o una...
Sí, però hi ha una diferència.
De fet, de quin finançament tinguis per Catalunya, l'has de negociar llei a llei, i quan negocies llei a llei és quan llavors et surten les veus contràries.
Però és que el consens al País Basc sobre el seu model de finançament és absolut.
Sí, i tant.
Potser a Vox no, però absolut. Des del PSOE, PNB, Bildu i tothom. Aquí no. Aquí el PSC no ha defensat mai un model com el del País Basc per Catalunya. A dir que això no li cal, perquè això és insolidari.
Sí, però llavors, clar, però bueno, llavors el Partit clar. Socialista i Illa especialment haurà d'explicar si l'alternativa a això és el que haurà de fer, si no hi ha un model fiscal, diguem-ne, que sigui equiparable al concert econòmic, que és al capdavall poder disposar dels propis recursos que genera el territori, que vol dir anar a un escenari de noves retallades severes en matèria de sanitat, d'educació, de seguretat, etcètera, etcètera. No? Per cert, una cosa... si el problema és el cafè per tothom, jo no crec que ningú tingui cap inconvenient a Catalunya a fer extensiu un model de concertació a totes les comunitats autònomes. Al capdavall es tracta de que cadascú, diguem-ne, s'ho manegui de la millor manera possible, disposant, això sí, dels propis recursos que genera. I això no exclou doncs el pacte d'eventuals quotes de diguem-ne, de solidaritat o de contribució als serveis que té l'Estat a cada territori, no?
Per què, Marc, la Comunitat de Madrid es pot permetre el dumping fiscal?
Però això és el PSOE el que responia avui, eh? És a dir, el PSOE avui el que feia era justificar que Catalunya mereixia aquest finançament singular per evitar precisament el dumping fiscal de Madrid. Per tant, jo ho aterro més, no sé com ha de ser una proposta de finançament, no en tinc ni idea, de fet. No? Però crec que no passa tant per aquí.
No la sap ni el PSOE.
Clar, és a dir, hem d'esperar també a veure quina és la proposta que es posa sobre la taula. Perquè el PSOE, aquí al final, el que estem veient és que la investidura d'Illa la negociaran el PSOE i Esquerra Republicana. I qui l'ha d'aplicar serà Salvador Illa si aconsegueix tenir aquests vots. Per tant, també hem de veure quins són els incentius polítics, tant d'Esquerra com de Junts, de moure's en aquest terreny. Jo tinc la sensació que Sánchez el que buscava era posar aquest tema sobre la taula en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat i no en la d'investidura de Salvador Illa. Per què? Perquè era més còmode. Perquè hagués pogut pactar tant amb Esquerra com amb Junts el mateix model. Quin problema té? Que Esquerra, tot i que té una crisi interna molt profunda i suposo que després en parlarem molt, necessita alguna mena de triomf molt gros com per fer aquest pas i no anar a una repetició electoral. Per tant, les fitxes ara mateix, insisteixo, crec que estan sobre la taula i crec que hem de veure encara com es mou aquí.
Jo és que
tampoc
crec...
entenc el posicionament de Junts en aquest cas, perquè Junts també ha demanat aquest model fiscal, aquest pacte, ja no fiscal, sinó inclús més enllà, no? De reforma de model. També l'ha demanat.
Sí, però el que es queixa Junts...
La sensació de tancar banyes.
És que el que es queixa Junts no és de la proposta en si mateix, sinó que sigui vinculada que ella sigui president.
Clar, però també estava vinculada a l'amnistia a que Pedro Sánchez fos president.
Sí, d'acord, però estava en marc de negociació, però clar, diu, no, però això no és... Ella no és qui negocia aquí, està negociant això, és l'Estat, i ella encara no és president. I és com quan Junts negocia el tema de immigració amb un govern sense estar al govern.
Clar, però Sánchez tampoc ho era. És a dir,
precisament per això, és que jo crec que el que és una evidència, que és un xantatge, és que això, si és d'aquesta manera que ho diem, ho podem garantir. Perquè no ho poden garantir. Saps quin és el problema? No és que sigui Illa o qui no Illa. El problema és que no ho poden garantir. I aquí haurem de fer, com sempre, i tants anys ha fet els catalans, que és pues, un acord d'intencions. Perquè reformar un model de finançament perquè tingui aquesta singularitat del que parlava molt bé la portaveu d'Esquerra Republicana, no, en el fons, és molt més complicat que no pas una llei d'amnistia amb lo complicada que és.
Però,
ja
però el pacte per la llei d'amnistia també va ser un acord d'intencions. La llei d'amnistia es va redactar després.
Sí,
no estava redactada i, per tant, es va dir sí, firmem aquesta llei i, per tant, atonem els vots. No va ser així.
Però jo em sembla que és molt més factible això que una reforma que implica, com aquí, una reforma del propi Estatut. Perquè si ha de ser singular, com diu Esquerra Republicana, no ha de ser així, i no ha de ser simplement un increment del finançament, o una millora del finançament.
Però al marge...
I això necessita alguna cosa més, que un acord d'una majoria. Per què? Perquè està reformant, al fons, tot el sistema estatutari, de totes les regions o comunitats autònomes que voldran participar. I, per tant, hi ha molts més actors aquí.
Però escolta,
clar, és que jo crec que és fer volar coloms. Sí, però, bueno, em sembla que és una aposta que s'ha d'estudiar.
Més que fer volar coloms, jo diria que és una qüestió de ball polític. De fet, la política és això. És a dir, no, a mi em sorprèn molt sentir el president Puigdemont parlar de xantatges. O no. Escolta'm, la política és això. I escolta'm, i vinguem de la tradició de Convergència i Unió, diguem-ne, home, doncs ja ho sabem que sí, que és això.
Ja trigava a sortir Convergència.
No, ho dic, vinguem de la tradició. Escolta'm, tampoc estic dient res estrany.
No,
que el president Puigdemont venia de ser l'alcalde de
Girona. Sí, i tant, això és un fet. fet històric.
Ho dic en el sentit de, no, justament la política és això, és a dir, en funció de l'aritmètica, doncs, aconseguir en benefici del bé general del país determinades coses, no? Justament ara, si en un moment són vasos comunicants la política catalana i la política espanyola, si voleu, paradoxalment, és ara. I al capdavall, sí, és veritat, molta part de la negociació per a la investidura a Catalunya és possible que passi per Madrid. I és segurament això el que farà que qualsevol pacte al que s'arribi, més enllà d'una declaració d'intencions, tingui doncs, certs elements de garantia.
Serà la primera vegada.
Perquè en dependrà tant l'estabilitat del govern espanyol com també en dependrà l'estabilitat del govern català. I aquí penso que hi ha una possibilitat d'aliança justament del catalanisme polític d'arrel més ara sobiranista, independentista, per fer servir la força que tenen tant aquí com allà.
Serà la primera vegada en tots aquests anys des de l'1 d'octubre que l'Estat teòricament s'ha de posicionar aquí amb una proposta d'alguna cosa. Veurem.
Sí, sí. Veurem què és el que passa. En tot cas, aquestes negociacions per la investidura i per aquest teòric finançament enxampen Esquerra en una crisi interna que a les últimes hores ha pujat de nivell. I és que més de 300 persones de dins del partit han firmat un manifest per demanar una renovació total de la direcció d'Esquerra. El firmen noms com Laura Vilagrà, Roger Torrent, històrics com Ernest Benach, com Joan Puigcercós. Oficialment el partit se n'ha volgut mantenir al marge. El comunicat no parla directament d'Oriol Junqueras o de Marta Rovira, però veus com la de l'alcalde de Moià i membre de la direcció, Dionís Guiteres, ha parlat avui al matí de Catalunya Ràdio i espera, diu, que aquests dos noms, Junqueras i Rovira, també s'hi sumin a aquesta mena de manifestos.
El que més ens agradaria és que la Marta Rovira i l'Oriol Junqueras es fessin seu aquest manifest, ens poséssim a treballar amb uns objectius clars, que és fer la nova Esquerra Republicana que necessita aquest país. I que signessin aquest manifest voldria dir que partim tots del mateix principis que volem que siguin les bases d'aquest nou partit, d'aquesta nova Esquerra Republicana.
Qui ha aixecat la bandera en contra d'aquest posicionament públic de 300 càrrecs és Joan Tardà, que va ser portaveu a Congrés dels Diputats. A primera hora del matí ha dit que lamento no haver estat mereixedor de formar part dels 300 signants a qui se'ls passa a signar el manifest en què es reivindica l'Esquerra Nacional i la renovació pel sol fet de creure que amb dos objectius no exigeixen necessàriament llançar Junqueras a la paperera. I fa tot just una hora ha fet un altre tuit. Diu, creure que tots els dirigents o les dirigents dels últims anys han de plegar pel sol fet d'haver-ne estat, es diguin Junqueras, Marta Vilalta o qualsevol altre company, suposa una descapitalització suïcida del partit. Renovació és igual a vitalisme. Taula rasa és igual a infantilisme polític. Si algú tenia dubtes que al sí d'Esquerra Republicana hi havia una batalla interna, home, ara ja surt a la llum pública.
Clar, precisament aquest manifest el que fa és exhibir aquesta crisi, crec, que sense precedents, després d'aquesta ruptura entre Oriol Junqueras i Marta Rovira. Les peces s'han anat movent fins ara, entre moltes cometes, d'una forma discreta o com a mínim no tan grossa com avui, i jo crec que aquest manifest el que fa en el fons és exhibir tot això. També és cert que aquest manifest, el fil argumental és completament rovirista, és a dir,
sí,
parlar d'una transició tranquil·la.
La filosofia és la de Marta Rovira, claríssima.
Clar, per tant, jo crec que ve més per aquí, no?, aquest enfadament de Joan Tardà, que no pas d'una altra cosa. I per últim, jo crec que encara...
No pas del contingut, segurament, no?
Clar, és que aquí anava. De fet, aquest sector, per dir-ho així d'alguna manera, de Marta Rovira, el problema que té ara mateix és que no té un candidat clar i directe que s'hagi dit públicament que vol plantar cara a Oriol Junqueras, perquè recordem que Oriol Junqueras ha dimitit, però la idea de la seva dimissió és tornar encara més força amb aquest suport de les bases i, per tant, tornar a ser escollit el 30 de novembre. Per la part de Marta Rovira encara no sabem qui serà aquesta persona, però el que està clar és que, de moment, les peces les està movent. I també crec que el que evidencia amb aquestes 300 persones, que ara ja en deuen ser més, perquè a més des que s'ha fet públic, hi ha hagut gent que s'hi ha anat sumant, no? El que evidencia és que el control del partit el té ella. El que hem de veure després és si té el suport de les bases o no, perquè recordem que tot això, al final, qui discutirà, sobretot, des de l'acord amb Collboni de l'altre dia, ja vam veure com va anar, fins a la investidura d'Illa, fins a qui ha de liderar el partit, s'estarà sotmès a la militància.
Jo... Hi ha una cosa que deia en Tardà, no? Parla del capital, de la descapitalització, tal i qual, justament aquest manifest que jo l'he llegit, l'he rellegit i de fet hi he estampat la meva firma també, perquè em sembla que el contingut és del tot raonable, diguem-ne, i no només raonable, sinó que té un element d'inclusivitat molt interessant en un moment en què les coses haguessin pogut anar de mal borràs, diguem-ne, és que reconeix justament que no es pot perdre cap dels capitals polítics acumulats en l'últim cicle polític per Esquerra Republicana, no? És veritat que sí que parla de renovació, clarament, i parla de la necessitat d'obrir un nou cicle polític a partir de l'anàlisi que és veritat que en l'últim cicle electoral la caiguda és estructural, no és anecdòtica, no es pot atribuir a un candidat o a l'altre o al de més enllà, sinó que la caiguda és estructural. De fet, si analitzem les caigudes que ha tingut en l'últim cicle electoral Esquerra Republicana, estem parlant de caigudes doncs, a les municipals del 37% del vot, del 47% del vot a les eleccions espanyoles, del 29% a les eleccions al Parlament, entorn al 25% diria a les eleccions al Parlament europeu. Per tant, no és una caiguda diguem-ne que es pugui atribuir elements circumstancials d'un moment determinat, sinó que és una caiguda estructural. I a mi em sembla que justament que hi hagi hagut aquesta reacció diguem-ne doncs de part de la base militant o d'un grup promotor que hagi volgut fixar, diguem, les bases del que ha de ser o del que voldrien que fos el debat d'ara fins al Congrés, vaja, denota doncs voluntat de posar el focus no tant en allò que periodísticament acabarà tinguent rellevància, que són els noms, no? Sinó posar el focus al voltant del projecte i deixar molt clar que en qualsevol cas es tracta de rearmar l'espai de l'esquerra nacional, no pas de fer un gir estratègic que sigui una esmena a la totalitat d'un cercle polític que, segons aquest manifest, està esgotant, no?
Jo és que no acabo d'entendre el fons de la qüestió. O sigui, que un partit polític qualsevol, després d'encadenar una sèrie de resultats electorals negatius, hagi de fer una reflexió i a vegades tingui a veure amb una crisi interna de lideratges, em sembla que, bueno, del dia farà un any, no? A mi el que no acabo d'entendre és si Esquerra està analitzant el per què d'aquest encadenament de mals resultats. Perquè, en definitiva, crec que el que la militància està fent, més enllà dels manifestos amb cotó fluix que parlen de transicions i fer tot tranquil·lament, és si realment l'organització és capaç, la seva direcció fonamentalment i els seus quadres principals és capaç d'assumir l'esmena que aquests últims resultats representen a una estratègia determinada que pot representar, bueno, doncs un gir en relació a plantejaments independentistes una mica més durs o més forts, com tradicionalment havia tingut Esquerra Republicana, no si té a veure amb un allunyament de posicions més esquerranoses o no si té a veure, no sé. I clar, estem com sempre, no?, en el debat de les persones, de la renovació, com si les cares, però clar, després veig aquest manifest i les cares més conegudes han estat els últims anys dirigint el partit d'una manera o d'una altra, des del govern, des de la pròpia direcció, i per tant no sé si això quedarà estrictament en un ball de noms, per tant amb una lògica purament de control del partit, cosa que fins aquí perfectament normal, això li passa a tothom, o si hi ha un element més de fons, que és de plantejament estratègic de quin és el nou cicle en termes d'estratègia política de Esquerra Republicana en relació a d'on venim i sobretot on volem anar. Perquè si no, jo aquí em perdo una mica.
Tenen 5 mesos per decidir-ho, perquè tot plegat ha de desembocar en un congrés que està convocat pel novembre, estem al mes de juny, per tant queden 5 mesos i tot plegat el que trobo és que queda moltíssim i que aquest ritme d'agitació interna no sé si el podran mantenir fins al novembre, però bé.
De fet, perdona, Òscar, sí? jo justament, enllaçant amb el que comentàveu ara, a mi em sembla que justament el que fa aquest text és delimitar un perímetre, diguem-ne, de debat que ha de portar a un plantejament de la necessitat d'anàlisi que condueixi a la reconnexió, no?, d'Esquerra doncs, amb la seva base electoral, no? Perquè és evident que el que ha passat els últims mesos i, de fet, que hi hagi determinada gent que ha estat part activa en aquest cicle que ara mateix es tanca, a mi em sembla justament que el que fa és ostres, que hi ha molta gent que s'està mullant justament perquè l'anàlisi no sigui de noms o de control polític, sinó que sigui de fons, des del punt de vista ja no només estratègic, sinó també ideològic, i que això acabi desembocant en qui ha de ser la direcció en forma de noms que ha de pivotar això, no? I és veritat també una altra cosa, un altre detall, que és veritat que aquest manifest, jo hi veig firmes de gent amb gran autoritat moral, anava a dir, a l'hora de plantejar el que han de ser relleus racionals, tranquils i endreçats en organitzacions com Esquerra Republicana.
No, jo el que veig fins ara és que...
En Puigcercós, en Vendrell, la Marina Llançana, en Joan Manel Tresserres, etcètera, no? En Josep Huguet, en alguns.
Però sí que s'està parlant de lideratges. De fet, jo també estic d'acord amb que només s'està parlant d'això. De fet, el manifest del primer que parla és precisament de que cal donar pas a nous lideratges. Per tant, el debat sí que està aquí. I per què? Deixa'm acabar. Per què? Perquè és molt difícil, crec, per Esquerra Republicana fer una anàlisi del per què d'aquesta caiguda. És a dir, aquesta caiguda, si ho analitzem des del punt de vista des dels pactes amb el PSOE, tampoc té molt sentit, perquè realment Esquerra Republicana els seus millors resultats els va tenir pactant amb el PSOE. Per tant, tampoc es pot treure d'aquí l'anàlisi de no, pactar amb el PSOE no funciona. No, no funciona, no. Depèn del context polític que hi hagi, potser. Jo crec que l'anàlisi més acurat, crec, fins ara, i pel que he pogut parlar amb gent d'Esquerra Republicana, jo crec que ve del desgast del govern, i del desgast del govern en minoria, i de la sortida de Junts del govern, i com s'ha pilotat això, i no tant amb una anàlisi global, perquè és que si tenim en compte això, amb Junqueras i Rovira han estat junts en tàndem des del 2011. Mm-hmm. Per tant, hi ha hagut un capítol per tot, per guanyar, per perdre, per tornar-se a aixecar. Què veiem ara? Que hi ha una polarització entre aquests dos lideratges. És així, i per tant, crec que sí, hi ha una crisi de lideratges ara mateix entre Junqueras, que vol manar, i entre Marta Rovira, que vol donar pas a algú altre, però que sigui de la seva òrbita. No passa res, però ara mateix s'està parlant d'això.
Són 3:15, tinc pendent la publicitat i vull anar a París, per tant, tinc molta feina i poc temps.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i corren...
Nadales a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Catalunya Ràdio.
Però quin sofà més xic, Nuri?
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna.
No diguis res, però Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho finança en tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer això com el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
Les obres de la Rambla de Barcelona s'acceleren i això provoca afectacions a la mobilitat. Planifica els teus desplaçaments amb temps i consulta els canvis en la circulació al web barcelona.cat/la Rambla. La Rambla de sempre, més Rambla que mai. La Barcelona que fem. Ajuntament de Barcelona.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes i només amb la reserva me'l porten a la botiga més a prop de la meva província. Perquè el veig, el provo i si em convenç, me'l quedo. Perquè tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Si qualsevol cosa no em convenç, tinc la tranquil·litat que em canvien el cotxe o em tornen els diners.
Ocasión Plus. 8.000 cotxes. 80 centres a nivell nacional.
Catalunya migdia.
12 minuts i seran les 4. Us deia que quedava poc temps i que volia anar fins a París perquè ja sabeu que, després dels resultats de les eleccions europees, Emmanuel Macron va sorprendre a tothom convocant eleccions legislatives. No posen el seu càrrec en joc, perquè ell seria les presidencials, sinó que fa les legislatives, la majoria a l'equivalent del Congrés, per entendre's, que és l'Assemblea Nacional Francesa, i, per tant, també un nou govern i potser un nou primer ministre. Veurem què és el que acaba passant. Saludem la Isabel Galí. Isabel, bona tarda.
Bona tarda.
Ja et deia el mateix dia, la nit electoral, que se't venien unes quantes setmanes distretes, i déu-n'hi-do la de moviments que hi ha hagut. A més, amb l'entrada a última hora, fins i tot dels jugadors de la selecció francesa de futbol, que avui debuten a l'Eurocopa. Tots ells són símbols, com passa en molts països, com a, fins i tot, ídols de la joventut. I hem sentit des de la seva gran estrella i capità, Mbappé, parlant ahir en la prèvia d'un partit de l'Eurocopa, el debut d'una de les seleccions que, a més, té tots els focus, fent un parèntesi en la informació esportiva i parlant de política.
Estem en un moment crucial pel nostre país. L'Eurocopa és molt important per la nostra carrera, però som ciutadans abans de tot i no estem desconnectats del món que ens envolta i del que passa al nostre país. Estem en un moment molt important del nostre país, en una situació inèdita. Per això m'adreço a tot el poble francès i, sobretot, a les noves generacions. Sabem que els extrems estan a les portes del poder.
Ja durant la setmana, Ousmane Dembélé o Marcus Thuram, que és fill de Lilian Thuram, el jugador que va estar al Barça i que ja va fer molt discurs polític en la seva època com a jugador, ja havien fet declaracions sobre la situació política. I és que, Isabel, Marine Le Pen està agafant tot el protagonisme d'aquestes eleccions que va convocar Macron després de la desfeta a les eleccions europees. Però ara tothom parla de Marine Le Pen i de com fer front a l'extrema dreta, si és que se li pot fer front.
Bé, sí, no serà fàcil. Les últimes enquestes, la darrera és d'ahir mateix, mostren un panorama bastant similar al del final de les europees, amb una primera volta el 30 de juny, amb uns percentatges de vot que diuen que el reagrupament nacional tindria el 35% dels vots, el nou front d'esquerres el 26%, i Macron i els seus, aquesta majoria presidencial que ja es veurà si es conserva com a majoria, només amb el 19%. I res fa pensar que les coses puguin canviar, perquè hi ha molt vot de càstig, de cansament al govern, i la tendència és molt, molt clara. És cert que la campanya tot just acaba de començar avui.
Parlem molt de Marine Le Pen, però recordem que en aquestes eleccions no serà ella la candidata, sinó que serà Jordan Bardella, un polític molt jove, 28 anys, que s'està convertint en també en protagonista. D'on surt Bardella?
Mira, és un jove que els seus detractors diuen que és producte del màrqueting, nascut, i ell sempre ho destaca, a Saint-Denis, que és la perifèria de París, un barri amb molta diversitat. Ell té 3 dels seus 4 avis d'origen italià, són immigrants italians del Piemont, i d'això també en fa gala ell, però és bàsicament un jove amb una adolescència en les joventuts ultres, de les quals en va marxar per preparar-se per assessors polítics per ser un bon candidat a les eleccions primer locals i després a les europees. I a base de no defugir cap entrevista i d'estar permanentment als mitjans en els darrers anys, que ell era eurodiputat però no feia gaire presència als parlaments de Brussel·les i d'Estrasburg, ell constantment estava a les televisions, a les ràdios, té un TikTok permanentment alimentat, doncs ha aconseguit una popularitat que l'ha portat a vèncer a les europees amb la claredat amb què ho va fer. També té un missatge una mica més matisat, més polit respecte al que se li coneix a Marine Le Pen. Per exemple, declaracions recents, diu: els francesos d'origen estranger que treballen i respecten la llei no tenen res a tema amb nosaltres, no? Aquest és una mica el seu discurs, però en canvi també és molt xenòfob, directament xenòfob amb els estrangers que no són residents i que acaben d'arribar i que no tenen papers.
Clar, el moviment de Macron i la fortalesa de l'extrema dreta ha obligat a la resta de partits a, diguem-ne, que moure's. Ja sabem que s'ha creat una gran aliança d'esquerres i a la dreta hi ha hagut un terratrèmol quan el seu líder, el líder de la dreta tradicional, podríem dir, es va mostrar partidari d'arribar a acords amb Marine Le Pen, el van fer fora, ell va presentar recurs, la justícia va obligar a la dreta a readmetre'l. Com queda el panorama polític després de tot aquest terratrèmol?
Avui, que diguem ahir, va ser l'últim dia de presentar candidats amb aquestes legislatives, que va per circunscripcions, no són territorials, sinó que són circunscripcions equivalents a la quantitat de població, diguem. Més o menys el que queden són 3 blocs. Podríem dir-ne 4, però en el fons són 3. Hi ha aquesta esquerra, amb el nou Front Popular, al centre hi hauria el macronisme, que està una mica despistat i que encara està païnt aquesta realitat que se n'estan adonant ara, que els francesos ja no els volen veure governar més. I a la dreta hi ha aquests serrells dels republicans, com tu dius, dividits entre alguns que prefereixen fer costat al macronisme i altres, com has dit, a l'extrema dreta del reagrupament nacional. I allà és on està el gruix dels vots, no només del reagrupament nacional, sinó també d'un altre partit ultra, que és la Reconquesta d'Éric Zemmour, que també està una mica dividit i ha presentat candidats, però que ningú dubta que en cas de guanyar el reagrupament nacional podria comptar amb els vots a l'Assemblea Nacional dels diputats, possibles diputats de la Reconquesta d'Éric Zemmour. Sí. Aquest és una mica el panorama, i és un panorama que efectivament està reforçant els extrems i està afeblint moltíssim el centre. Per tant, Macron no tindrà una última part del seu segon mandat fàcil.
Clar, perquè es pot donar allò que a França es coneix com la cohabitació, que és que el president és d'un color polític i el primer ministre és d'un altre. Això aquí ens costa d'entendre-ho, perquè aquí, clar, només triem el cap de govern, podríem dir, en canvi el cap de l'Estat, que és el rei, no el triem. Però que a França sí que es pot donar aquest cas, que fa tota la pinta, si haguéssim de fer ara previsions, és que pot passar això, no? Que hi hagi cohabitació, que Macron mantingui el càrrec de president, però amb un primer ministre que no serà del seu partit.
Sí, hi ha un clar risc de paràlisi si acaba passant, perquè si la victòria del reagrupament nacional és molt contundent, al cap i a la fi el que hi ha és una qüestió de legitimitat democràtica. Ja se li ha preguntat més d'una vegada a Emmanuel Macron si ell estaria disposat a dimitir, fins i tot com a president, en cas de que hi hagi una majoria absoluta del reagrupament nacional. I és una qüestió que ell, tot i haver dit que no, els politòlegs no descarten que pugui arribar passant. Tot depèn una mica de com acabin finalment aquesta Assemblea Nacional, quins siguin els percentatges. En tot cas, el vot d'extrema dreta hem de pensar que ratlla el 40%, i per tant s'haurà d'estar molt pendent. Aquesta primera volta serà molt renyida perquè són unes legislatives a dues voltes, però la segona encara ho serà més. I què pot passar si hi ha una cohabitació? Doncs que les polítiques exteriors que estan en mans, diguem, de la presidència, doncs siguin molt diferents que les que vulgui portar a terme el govern, un govern possible govern d'extrema dreta, per exemple, amb la implicació de França a Ucraïna. Tenen visions molt diferents amb el tema de la política europea, també. Si hi ha un ministre d'Exteriors que vol una cosa, o un de Defensa que vol una cosa, i un president que en vol una altra, doncs serà una situació bastant complexa i bastant ingovernable. En tot cas, Emmanuel Macron, tothom dona per sentat que si ja no estava tenint aquest inici de segon mandat fàcil, perquè ell, tot i que era majoria, no tenia majoria absoluta, i d'aquí una mica plora la criatura, perquè va haver de pactar amb la dreta o algunes coses amb l'esquerra i li costava molt forjar pactes, doncs és molt probable que aquesta segona part de la seva segona del seu segon mandat sigui igual o encara més complicat.
Ens queda un minut, Isabel, només preguntar-te per les primeres declaracions que hem sentit d'Mbappé. Clar, no estem molt habituats a que un jugador de futbol, i a més de manera voluntària, perquè fins i tot li havien demanat que no entrés en temes polítics i ell va voler entrar-hi, quina incidència té un posicionament tan clar com aquest d'una macroestrella com és Mbappé?
Bé, han estat unes declaracions que estan sent molt comentades, perquè evidentment és la gran estrella, tot i que ha deixat el Paris Saint-Germain i ja no se l'estimen tant perquè s'ha anat a Madrid, però tothom en parla, evidentment. Ell ha fet unes primeres declaracions en les quals diu, fa una crida a votar, i els hi demana a la gent, als votants joves que normalment s'abstenen, que vagin a votar. Tampoc ha dit aneu a votar per tal cosa, però sí que ha dit que ell vol una França que reconegui els valors de la diversitat, i per tant amb això ja es dona per entès a qui no es vol que es voti. Qui ha reaccionat d'una manera directa ha estat per una banda un líder de la Reconquesta, d'aquesta ultradreta, dient que de la mateixa manera que ell no es fica amb com es jugar a futbol, els jugadors de futbol tampoc s'haurien de ficar en política, i que no hauria de manipular i instrumentalitzar i barrejar les coses. Això és el que ha vingut a dir un eurodiputat acabat d'escollir, que es diu Nicolas Bay, però ningú més l'ha criticat, diguem, d'una manera oberta. En canvi, que sí que l'ha defensat ha estat el primer ministre Gabriel Attal, que s'ha felicitat que tingui aquest missatge envers els joves que normalment són els que menys van a votar en unes eleccions legislatives, que són unes eleccions on en general els percentatges de mobilització són molt baixos, i per tant ha estat unes declaracions en general celebrades per tothom.
Això que li ha dit aquest diputat d'extrema dreta a Mbappé és el que ha fet Unai Simón, el porter de la selecció espanyola, que quan avui li han preguntat per les declaracions de Mbappé ha dit que els futbolistes en política més val que no s'hi fiquin, i per tant ell no ha volgut respondre aquesta pregunta. Des de París, Isabel Galí, gràcies i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
N'estarem pendents d'aquestes eleccions franceses i ho comentarem amb Marc Colomer, Miquel Àngel Escobar i Júlia Regui. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
El butlletí i la tarda. Tornem demà. Adéu, adéu.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Punès. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fic.
Les nenes pateixen més abús sexual que els nens quan són petites. Per què passa? Se les escolta prou?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquest dilluns en parlarem amb la Carme Diaby, víctima d'abusos sexuals quan era petita, que ara ajuda a d'altres persones.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.